que com deia el sotscap de la divisió de trànsit, bona part dels accidents es produeixen de nit, no?
Sí, a més també té l'avantatge de que la senyal estarà, normalment estarà apagada, tant de dia com de nit, i només s'encendrà en el moment que hi hagi animals. Llavors, en el moment en el que hi hagi animals a la via, que es detectaran en un punt, doncs aquest senyal emetrà aquesta detecció d'animals emetrà un senyal als panells lluminosos que estaran situats a un quilòmetre a banda i banda del punt de detecció i s'encendrà el panell lluminós. I en aquest moment els conductors sabran que es trobaran un animal a la via o en els voltants, perquè potser l'animal ja ha marxat i està en els voltants, o potser està en els voltants i no arriba a entrar, no? Però que en aquest moment sabrà que hi ha un animal a la via, i de fet també reforçarem aquesta encesa de la senyal de detecció amb una baixada de la velocitat de la via de forma temporal, no? Per alertar que temporalment en aquella via, per les circumstàncies, on s'ha de circular més a poc a poc.
No sé si el senyor Carlos García, el cap del Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit, o el senyor Jordi Batista, que és l'autor d'aquest informe, sots cap de la Divisió de Trànsit de Mossos, saben si aquest tipus d'accidents que estàvem comentant, aquests 5.500, es produeixen habitualment entre els veïns de la zona, és a dir, viatges curts, trajectes curts de gent que coneix molt bé la zona i que potser abaixen la guàrdia perquè la coneixen i estan acostumats a determinats senyals de trànsit, o són rutes llargues, gent que no coneix la zona, això ho sabem?
No, nosaltres no tenim informació de quin tipus de conductors, si és de la zona o no. El que sí està clar que és que sigues o no de la zona, normalment la invasió és molt... Nosaltres diem la erupció sobtada de l'animal, vull dir, no és un animal que pasture per les rodalies, és un animal que normalment creua la via perquè s'està desplaçant, normalment una velocitat molt elevada, i per tant, siguis o no de la zona, és complicadíssim arribar a detectar aquest tipus d'animal. Més, si tenim en compte les zones rurals, que moltes vegades aquest animal et surt d'una zona de sembrat, d'una zona arbrada, vull dir que no tens capacitat de visualitzar, és a dir, és pràcticament impossible d'evitar l'accident.
Senyor Batista, hi ha hagut deixadesa per part d'algú per arribar a aquesta situació?
Home, jo no sé, o no sóc el que hi ha hagut deixadesa. El que sí està clar és que amb el cas del senglar no té un depredador, i tot el que és el tema de la caça d'alguna manera ha anat a menys, vull dir, és un esport, per dir-li alguna cosa, o activitat cada vegada és menor. Hi ha una entrada important i la compartim diguem, del món més animalista, i per tant fa que aquest tipus d'animals s'adapti més al medi, es desplaci. Abans potser estàvem en les zones en concret, i ara doncs, bueno, fins i tot creiem que d'alguna manera perd la por, el respecte a l'humà, vull dir, ens fins i tot, bueno, està vist imatges, no?, que entren fins a Barcelona, es mouen pel menjar, es mouen pel tema d'aparellament, i el fet ha anat a un nombre important que ha anat pujant, i quan tens un gruix molt important allò va creixent exponencialment.
Hi ha una qüestió que molta gent ens està recordant, i ho explicàvem també a l'informatiu, que és que de cara a algú que es pugui trobar un senglar, un cabirol, i que tingui un accident, la majoria de les assegurances no cobreixen, a no ser que hi hagi, si no tinc mal entès, no sé si el senyor García o el senyor Batista tenen el detall de com funcionen aquestes qüestions, però que bona part sembla que de les assegurances, a no ser que estigui assegurat concretament per aquesta qüestió, no cobreix. Per tant, algú que tingui un accident tindrà problemes segur.
Tindrà problemes, el que passa és que a dia d'avui un nombre molt elevat de conductors ja contracten aquest tipus d'assegurança. El que passa és que les asseguradores, veient aquest increment d'accidentalitat, els preus no són barats, vull dir que incrementen el preu. Sí, és recomanable que tinguis l'asseguradora perquè et cobreixi, però l'accident no l'evites.
No, l'accident no l'evites. No sé si vol afegir alguna cosa més al senyor Carlos García.
Bueno, des de la vessant tècnica, és el que volíem comentar des del servei per donar una miqueta de difusió al projecte. Però és un projecte innovador, engrescador i motivador, i bueno, tenim com a objectiu, tenim l'esperança de que aquest sistema ens funcioni bé i que siguem capaços de reduir aquesta accidentalitat que ens preocupa, i bueno, bé, a contribuir a millorar la seguretat de les vies, que és el nostre objectiu.
Carlos García, cap de Servei de Planificació i Execució d'Infraestructures de Trànsit del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Molt bé, un plaer compartir uns minuts amb vosaltres. Bon
gràcies.
Dia.
Les 10 i 4 minuts, em deia abans el sotscap de la Divisió de Trànsit dels Mossos que potser en algun moment parlaríem de consells, no?, per la ciutadania que es trobi en aquestes circumstàncies, no?
Sí, un dels nostres objectius és traslladar a la ciutadania pues, bueno, una sèrie de recomanacions a l'hora de poder donar tal cas gestionar aquest tipus d'accidents. El que nosaltres diem és, seria abans, durant i després de l'accident, abans, el que diem, ser molt conscients de quan detectem un senyal de perill d'aquest tipus, de que si està allà és perquè el titular havia té la informació que li han passat als Mossos i, per tant, amb tota probabilitat és un punt, una zona o un tram de concentració d'accidents, per tant, alerta quan veiem la senyal, molt més alerta si és en franja horària nocturna pel fet que, el que diem abans, el 75% dels accidents es produeixen en aquestes franges, en franja de nit, és a dir, l'animal es comença a desplaçar a partir que es fa fosc, i també recomanar molt especialment als motoristes. Per què? Pues perquè són relativament més vulnerables en quan es produeix aquest tipus d'accident. Això seria una mica abans, fins i tot, més enllà, o quan es pugui utilitzar l'enllumenat de llarg abast. En el cas de que es produeix o hi ha moments abans de produir un accident, nosaltres recomanem que no fem cap maniobra evasiva, és a dir, si hem d'impactar contra l'animal, impactem-hi, perquè l'experiència ens diu que quan això es produeix, bàsicament l'accident són danys. Ara bé, si pel motiu que sigui, perquè és molt difícil dir aguanta el volant, tira recte i impacta contra l'animal, a vegades fas una maniobra evasiva d'una forma inconscient, que ens podem trobar, si fem maniobra evasiva per la dreta, doncs podem fer una sortida de via que hi pot haver un terraplè, pot haver una zona arbrada, pot haver un mur, i per tant les conseqüències de l'accident segurament, vaja, amb tota seguretat seran més greus. Si en lloc de fer-ho per la dreta o fer-ho per l'esquerra podem arribar a fer una col·lisió frontal amb un altre vehicle, que evidentíssimament són més greus, i per tant la recomanació és, donat el cas, atropellar.
Si no es pot frenar...
No es pot frenar, o sigui, no intentar evitar l'atropellament de l'animal, per això en altres és important. I després sí que també és molt important que un cop s'ha produït, que ens trobem, a vegades la gent s'assusta doncs, perquè és un animal, a vegades queda mal ferit, marxa l'accident. Nosaltres recomanem que quan s'hagi produït un accident és alertar el 112, primer perquè pugui destinar els recursos d'emergència necessaris, evidentment també nosaltres perquè puguem fins i tot fer aquest part informatiu o donar constància de que s'ha produït l'accident, també perquè en un moment donat pugui quedar malferit l'animal i s'hagi gestionat, no sé si eutanasiar-lo o traslladar-lo, però malferit allò sí que és un risc perquè pot tornar a entrar a la carretera o pot fer mal amb algú, i evidentment si queda mort a la carretera és un perill que quedi allà, i per tant en aquest cas també recomanem de que d'alguna manera senyalitzi, però no marxar d'un lloc d'accident, sinó que alertar, avisar, perquè, bueno, per evitar accidents posteriors.
Clar, també ens podem trobar que hi ha accidents no informats, no? Dins d'aquest que ens deia, d'aquests 5.500 potser són més, en realitat.
Podrien ser més, el que passa que a dia d'avui tothom, d'alguna manera, l'interessa que, bueno, pues perquè té cobertura d'asseguradora o fins i tot perquè per gestionar el propi accident. Sí que també ens trobem, que nosaltres el que sí que ens fem és una mena d'acte, que és que sí que a posteriori, o sigui, millor l'endemà se'ns presenta algú a comissaria i ens diu, mira, que ahir vaig tindre un accident. Es pot ser una persona en una carretera molt solitària, molt de nit, una persona que va sola, i realment entenem que a vegades et pots arribar a pues, assustar, no? De veure un animal gros, salvatge, i t'agafa por i no ho comuniques fins l'endemà. Nosaltres simplement aixequem un acte, sempre i quan veiem pues, allò, petits indicis de que hi pugui haver realment un accident amb un senglar o un cabirol.
Vull recordar que la informació que estem parlant aquest matí i que us avança aquest programa, que us avança RAC1, un informe el més rigorós que s'ha fet fins a data d'avui dels Mossos d'Esquadra, que explica que el problema amb els senglars i amb els cabirols al trànsit, afectant el trànsit, és ja molt important, i és pràcticament un 30%, 3 de cada 10 accidents que es produeixen a Catalunya, a tot Catalunya, són provocats per aquests animals. Estem parlant de més de 5.000 accidents l'any passat, amb un creixement d'un 25%, amb més d'un 100% en 4 anys, i estem parlant de 15 accidents diaris al voltant d'aquesta qüestió, amb algunes comarques que pràcticament impliquen la meitat de l'accidentalitat està provocada per aquesta qüestió. De fet, no hi ha ni una sola comarca que no tingui accidents, que algú pot pensar des de casa, això és una cosa del, no, del Catalunya Central, de etc. No, això passa a tot arreu. És veritat que al Barcelonès, per exemple, hi ha molts menys accidents o en d'altres zones de la corona metropolitana, però no se n'escapa ningú. A tot arreu n'hi ha hagut l'any passat. Les 10 i 9 minuts. Ara de seguida voldré sentir també l'opinió del Carles, de l'Antonio, de la Milagros, de la Tània, però deixeu-me afegir una veu més sobre aquesta qüestió, perquè algú pot preguntar, i com nassos hem arribat en aquest punt, no? Carme Rosell és doctora en biologia, experta en gestió de conflictes amb la fauna. Què tal, senyora Rosell, doctora? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Quants senglars hi ha a Catalunya i quin creixement hi ha hagut en els últims anys d'aquest tipus d'animals?
Com heu explicat, el creixement en la població està sent també molt important. El cens està al voltant dels 200.000 individus, i en, només en l'últim any vam registrar un creixement del voltant del 15% en les poblacions. Per tant, realment és un repte que també tenim al controlar el creixement de poblacions d'aquests animals.
Estem parlant d'una plaga?
No, jo no diria una plaga, però sí, ho hem definit en el Congrés Mundial de Senglar, que es va celebrar el setembre passat, justament a Catalunya. Ho vam definir com un dels reptes més importants al món que té ara mateix la gestió de la fauna salvatge. O sigui, realment és un problema no només local i que ens està posant contra les cordes els gestors de fauna, diguem-ho així.
Mm-hmm. Vull recordar que la Generalitat ja ha explicat en les últimes hores que estan començant a pensar en noves situacions, com aquestes trampes per capturar senglars que arriben des de Texas, que es diuen Pig Brick Trap, i que aniran intentant aplicar, però que, a més, el mes de febrer declararan l'emergència cinegètica. S'ha gestionat malament aquesta qüestió des de l'administració? Perquè no sé si el principal, diguem-ne, depredador, ja que deia el senyor Batista, deia que no n'hi ha de depredador al senglar, és l'home, són els caçadors. S'ha gestionat malament aquesta circumstància, des del seu punt de vista, senyora Rosell?
Bé, jo no diria això. Diguem que és un problema polièdric, que té moltes causes. Certament no hi ha depredador, però també sabem que els senglars han baixat de les muntanyes, diguem, perquè troben molt més aliment entre nosaltres, entre mig dels conreus, en les deixalles, en les escombraries, gent que els hi dona menjar a les ciutats, alimentació amb pinso, doncs, de gats, tota aquesta atracció del senglar cap a entorns humanitzats ha contribuït també a fer augmentar aquest problema dels accidents amb animals, no? Perquè s'estan movent per zones on també hi tenim les carreteres, no? Mentre que si mantinguessin a muntanya, on eren abans, doncs segurament també tindríem menys impacte en la sinistralitat viària.
I com es fa per reduir aquesta, no sé si dir-li així, superpoblació de senglars, 200.000 a Catalunya?
Bé, hi ha actuacions diverses. Com heu dit ara mateix, doncs, un dels principals controladors, que de fet és els humans que han substituït els predadors salvatges, diguem-ho així de clar, doncs és la caça, no? Que hi ha aquests al voltant de 60.000 individus, doncs, que es capturen cada any, no? Però certament això és actuar només sobre un dels pols, no? La mortalitat, molt important, no? Substituir el depredador que vam extingir. Però, per altra banda, evidentment també hem d'actuar amb altres aspectes, i un dels més importants és barrar-li l'accés a qualsevol tipus d'aliment. Protegir conreus, ajudar els pagesos perquè puguin aplicar mesures de protecció de conreus, i política absolutament allò, alimentació zero a senglar, no, que no puguin accedir, per exemple, no, a cap contenidor. Es poden posar contenidors d'escombraries que siguin els contenidors de residus, poden estar adaptats per evitar, doncs, que puguin obrir-los els senglars, que no es pugui deixar aliment tampoc accessible enlloc. Hi ha molts municipis que hi ha multa. Val? Pensem que en el senglar més aliment vol dir més productivitat. Vol dir passar de tenir dues, tres, quatre cries, garrinets, a poder-ne tenir 5, 6 i més. Llavors, diguem que el barrals i l'accés a l'aliment és un altre de les grans reptes que tenim també ara mateix.
Una darrera pregunta, senyora Rosell. No sé si l'ha sorprès, com també ens comentava el senyor Batista, el sotscap de la Divisió de Trànsit de Mossos, l'augment molt gran en el cas dels cabirols. Està seguint una dimensió similar a la del senglar en creixement de població?
Sí, el cabirol està també tenint un augment molt important. De fet, a Centre Europa, l'animal que causa més accidents és el cabirol, abans que el senglar, i aquí a Catalunya està creixent moltíssim, i esperem també que en el futur, doncs, augmentin molt aquests accidents. Per això, quan parlem de mesures, a les mesures que s'estan dissenyant serveixen igualment per senglar, per cabirol i per cèrvol. Hem parlat d'una mesura. Jo voldria aprofitar també per dir que n'hi ha més, i un element molt important és el fet de que els accidents amb animals, malgrat que n'hi ha arreu, com ens ha explicat doncs, molt bé aquest estudi interessantíssim que ens ha presentat doncs, el sotscap de Mossos, hi ha uns camps de concentració molt concrets. N'hi ha uns 400 a Catalunya, i aquests 400 trams de concentració d'accidents amb animals concentren pràcticament la meitat dels accidents. Per tant, aquí tenim un missatge clau a nivell d'acció i a nivell de reduir aquesta problemàtica. Les mesures s'han de dissenyar i aplicar en cadascun d'aquests trams de concentració d'accidents, començant per als més problemàtics. I el tipus de mesures doncs, poden ser aquests senyals innovadors que començarem doncs, a aplicar també a Catalunya, que ja s'estan aplicant en molts altres països amb èxit, però a més, per exemple, doncs, tot el reforç de tancament perimetrals en les autovies, el condicionament de passos de fauna, en tenim vull dir, passos inferiors i superiors pels animals. Tenim un miler pràcticament d'estructures acondicionades pel pas de fauna. I pot ser relativament econòmic acondicionar-ne més. Aquests reforços de tancaments, dirigir els animals cap a passos segurs, això també són actuacions importants doncs, que han de complementar la senyalització que ens han explicat, doncs, que també és un element important.
Doncs el Carles volia fer una pregunta a la doctora Rossell.
Sí? Sí, li volia demanar, doctora, perquè més enllà de les mesures i de, vaja, això que ens està apuntant, el que és claríssim és que aquest increment de cabirols, senglars, etc., i ara parlem d'aquests perquè són els que provoquen accidents, però de tota una pila d'animals que han proliferat per manca de predadors, bàsicament, això no millora la biodiversitat ni de lluny, l'empitjora claríssimament, no? Perquè aquests animals fan un consum i un ús, diguem exponencial també, excessiu, en l'alimentació, en la destrossa doncs, d'alguns elements. No sé, el senglar, vaja, jo sóc de la selva i no sóc expert, però que allà només falta que surtis al carrer i algú t'explica una història d'haver-se trobat un senglar, o de com li ha rebentat els conreus, o de com li ha entrat el galliner, o com no sé què. O sigui que fa una mica de tot, no?
Sí, efectivament. A part d'aquests problemes tan importants que ens està causant a la pagesia, a les carreteres, com molt bé comenteu, també té un impacte important i negatiu en la biodiversitat. En les zones humides, per exemple, estan consumint pollades, mengen pollades i ous i pollets, doncs espècies protegides. La gent que està treballant amb orquídies, el grup orquidològic de Catalunya ens feia arribar també dades bastant esfereïdores de com estan desapareguent algunes, doncs, en algunes localitats orquídies, doncs, perquè als senglars els agraden moltíssims els bulbs d'aquestes espècies. Consum de tortugues, d'ous, de postes, de tortugues terrestres, de crancs, que sabeu també tenim una espècie doncs, de cranc de riu molt amenaçada, també. És a dir, els impactes del senglar no són només a nivell econòmic, sinó i per a les persones, no? Sinó, com molt bé apunteu, també és un impacte negatiu per la biodiversitat.
Les 10 i 18 minuts, li agraeixo a la doctora Carme Rossell, doctora en Biologia, experta en gestió de conflictes en fauna. Moltíssimes gràcies per l'atenció aquest matí.
Gràcies a vosaltres, molt bon dia.
Voleu fer algun comentari sobre tot el que hem estat sentint, Antonio, Mila, Carles i Tània també? Bueno, mira, li passo primer la pilota a la Tània, que ella és de Girona, sí, que ha estat escoltant
Empordà,
atentament.
No? Empordà, també ho deu saber, i deu conèixer bastant. També.
No sé si la problemàtica la tens apamada, diguem-ne, familiarment també.
A veure, jo ara recordo de fa molts anys quan vivia per aquella zona que era molt habitual que anaves amb cotxe quan començaves a conduir, et deien vés amb compte perquè és veritat que era molt, molt habitual. A més, jo soc de poble, de Salrà, i per anar amb carreteres secundàries i era molt, molt habitual. És veritat que el que he detectat i amb converses també de gent de la zona és que abans el que comentaven també els experts, no?, que els senglars creuaven de cop o no els esperaves, però és que ara fins i tot, i m'ha passat aquest Nadal mateix, que els veus caminar tranquil·lament per la carretera. i els has pràcticament d'acompanyar en processó, perquè han perdut aquesta por que tenien abans, no?, d'interactuar amb l'humà, i ara fins i tot, i abans ho comentaven, no?, que passen pels passos de fauna i és tan ràpid que és dècimes de segons, doncs a mi m'ha passat que fins i tot haig d'esperar-me un minut o dos minuts perquè van caminant tranquil·lament. Però si realment és un problema, i és molt habitual que coneguis algú que, mira, m'he fet pols al cotxe nou perquè m'he creuat un senglar, etcètera, etcètera. I en això jo crec que sí que ha evolucionat el tema de les assegurances i el tema d'anar alerta a l'hora de prevenir i sobretot de com solucionar, doncs, el problema posterior, perquè hi ha moltíssima gent que s'ha deixat molts calés també, eh? I a més de l'ensurt que t'emportes i del perill que provoca, perquè l'impacte és fort. I no sé si alguna vegada algú ha xocat contra un senglar, l'impacte és molt fort, de fer el saltar a l'herba, que vull dir que és perillós, no només el problema econòmic dels danys en el cotxe, sinó que et pots fer molt mal.
Sí, jo tinc una experiència sobre això que no he oblidat mai, fa uns més de 15 anys, anava per la meva via, allà per Camporrells, i venia un cotxe, i tot d'una que el cotxe es va volatilitzar. Va venir una gran polseguera i el cotxe va sortir volant. I llavors vam parar, vam anar, jo amb molta por, perquè vaig pensar, Déu meu, que em trobaré dintre d'aquest cotxe, ajudar, diríem, no? I efectivament va sortir un senyor ferit, un senyor que va poder sortir ell, perquè el cotxe havia quedat tombat, i com 500 o 300 metres enrere es va trobar un senglar completament esbudellat i completament destrossat. I, bueno, després, quan va venir la Guàrdia Civil i es va fer càrrec del senyor i tal, realment el cotxe va volar. I jo vaig pensar, com pot ser que hagi volat el cotxe? Perquè l'animal era gran, però tampoc... No, realment és tremenda l'impacte que es pot fer.
He de dir que estem rebent una pila de missatges, una pila, i de correus electrònics de gent que ha tingut accidents i que s'ha trobat en circumstàncies de tot tipus. I, mira, per exemple, ara que hem rebut una de la Meritxell Gispert, que diu que fa pocs dies va tenir un accident amb un senglar, ara que estan parlant de les assegurances, no? I ho tenia inclòs a l'assegurança, però va haver-hi molts problemes, perquè em demanaven l'acta de Mossos, diu, jo vaig trucar al 112, però com que els danys eren pocs, vaig marxar, o sigui, va alertar del que havia passat i se'n va anar amb el cotxe, i llavors em van dir, bueno, però això no serveix, ha d'haver-hi un mosso que vingui allà, t'esperes, et fa la comprovació, i llavors a partir d'aquí... I li va costar moltíssim, també. O d'altres... del món de l'advocacia, és que me'n van entrar un darrere l'altre, però sí, que diuen que hi ha una certa indefensió de les víctimes d'aquest tipus d'accidents.
Jo li volia fer una pregunta al senyor Batista. Clar, si veiem la progressió, veiem que la progressió s'ha produït en els últims 4-5 anys, amb uns increments molt notoris. Això vol dir, com ens han explicat des de Fauna, que està havent-hi un descontrol de la població i que aquest descontrol, a partir de cert nivell de reproducció biològica, crea unes colònies tan nombroses que només que es reproduïssin, no hi ha 6 porquets per cada mare, sinó a 3, com era lo habitual, això fa preveure que tindrem encara un increment en els propers anys en aquest ritme, a aquest nivell.
La pregunta és aquesta?
Sí.
Totalment sí, totalment d'acord.
M'imagino que és que sí, però...
És que la tendència dels últims anys va per aquí. Vull dir, anem creixent any rere any.
Però llavors estem parlant que han de ser mesures...
Clar, han d'anar sobre les colònies.
Estrictes.
És que està més clar que l'aigua quines mesures són.
S'ha de matar animals.
S'ha de matar bestiar. És que tot aquest bestiar s'ha d'eliminar. O com a mínim... O sigui, el que està clar és que... O sigui, és una amenaça per al senyor Batista i els seus nois, diguem, no? I els seus agents, no? Ell. Perquè hi ha zones on el 80% dels recursos s'han de destinar de nit per anar a assistir a accidents, afortunadament no molt greus, amb conseqüències molt greus, però que òbviament s'han d'anar a assistir. Està clar que a pagès no cal que parlem dels senglars ni els cabirols, perquè... Vale? Està clar que...
Estan farts.
Que la mesura de posar... filats a tot arreu on puguin passar perquè no passin, això, vale, los mundos de yupi, podem pensar-los, però no és possible. A banda que la gent de pagès ja prou justeta va, com per sobre haver de fer inversions que en molts casos s'ha demostrat que el senglar se la salta. Perquè al final acabem... Estem d'acord, no?
Sí, totalment d'acord.
Perquè el senglar és una bestiola destructora. Si vol allò, allà va.
No,
s'ha de fer un forat i rebentar, ho rebenta.
Tanques d'autopistes les aixequen sense cap problema.
Doncs si tot això ho tenim clar, el que no podem és gestionar des d'un despatx i la visió animalista pura, 100%, això.
Però és que no és un problema de visió animalista, és un problema de desbordament,
mira,
jo crec.
Jo diria que no fa molt pocs dies, molt pocs, fa uns quants mesos, a Collserola,
sí,
hi havia doncs, una família de senglars que havia convertit allò en Can 60, diguem, no? I que baixava, la gent li donava menjar, tal, tal. La Guàrdia Urbana va fer una actuació amb xarxes i en va capturar, en devia capturar 7, 8 o 9. Òbviament, quan captures a un senglar, no diu, hosti, quina mala sort que m'has pillat. Crida, la lia, perquè és un animal... Bueno, doncs allò els veïns ho van enregistrar i va inundar les xarxes i li va caure la del pulpo a la Guàrdia Urbana per haver fet aquesta actuació. Doncs tot això fa que qui ha de prendre la decisió per sobre de la Guàrdia Urbana, ui, doncs es retingui. O sigui, no millora la biodiversitat. Per això he posat l'accent aquí. Tenir molts senglars fa que els aiguamolls de l'Empordà hi hagi molt menys, sí, espècies d'aus protegides de les que hauria
de tenir. Puc dir una correcció només? Jo, sí, és que no tinc cotxe i sóc d'aquí, de ciutat, i no...
I no t'hi trobes amb aquest problema.
No,
ho entenc. No, és qüestió de temps.
Qüestió de temps.
Baixaran a la ciutat.
Home, perdó, està perdó. Baixant,
sí, perdó. Un moment. Visca Nou Barris, eh?
Sí, he de posar una cosa.
Els veig que distiu...
He de dir un dels missatges
i baixen a Meridiana, fins i tot.
Un dels missatges reiterats que ens estan arribant dels oients, i crec que tenen tota la raó, és que bona part de la població del país viu a Barcelona, als entorns de Barcelona, no consideren això un problema.
No. Fins que... Això, dic, a Barcelona és un problema, com són les cotorres un problema també, però un problema perquè tomben arbres, vull dir que cauen arbres pels nius de cotorres. Llavors, jo,
i perquè parcs i jardins no para de reposar i això és una...
Bueno, llavors, més que animalista, jo el que sí que diria que hi ha, que és un perill, és la cultura mascotista, per dir-ho d'alguna manera, de que tots els animals de la Terra són mascotes, i són agradables, i són dibuixos animats.
I els has de donar de menjar, no?
Llavors, animalistes sí, sempre, clar, la biodiversitat s'ha de mantindre, han de tindre... Ara, els animals no són mascotes, no són innocents, no són dibuixos animats.
Però dic des del punt de vista animalista, amb tot el respecte.
Sí, no, per això
perquè
volia...
l'animalista ha de procurar per la biodiversitat.
No, volia afegir que des de ciutat, i generalment es legisla des de ciutat, tenim una imatge una mica de d'Artacan i los tres mosqueperros, vull dir que tots els animals són dibuixos japonesos. I no, i fan mal, i alguns són plagues, i hi ha animals que són terribles, perquè siguin d'altres països i venen aquí a destruir l'ecosistema, o perquè per si mateixos són depredadors.
I
tens raó, i a Barcelona, quan s'han provat de fer mesures, te'n recordeu quan era l'alcalde Trias d'Arquers contra senglars?
No. Van posar voltors. Contra els coloms.
No, falcons.
Que no sentiu la Tània, poseu-vos els auriculars, home.
Hi ha falcons.
No, que deia que no sé si és suficient només un control, perquè batudes extraordinàries se n'han fet, i jo recordo fa ja anys que és com una mesura que quan ja veuen que no es pot controlar la població de senglars, es fan aquestes batudes extraordinàries de caçadors com un dels elements per intentar controlar la població excessiva en determinades zones, per sobretot el que deia també el Carles, el mal que fan els conreus, que és brutal per la gent que s'hi dedica, el mal que fan. La meva pregunta, i sé que potser no és la pregunta adequada per al senyor Batista, però no sé, o per la llenço a tothom, jo crec que no és ni suficient aquest debat que estàvem tenint sobre que s'han de matar més senglars, però és que jo no sé si ha arribat un moment que la població és tal que fins i tot aquestes batudes extraordinàries i aquesta mesura de matar senglars per sobre del que està permès habitualment, perquè aquesta caça es fa sota control, si és un element que és útil o ajuda a controlar suficientment la població, o estem ja desbordadíssims.
Nosaltres tenim clar que el nombre de batudes que s'estan duent a terme avui en dia, i fins i tot les especials, no són suficients. Vull dir, ens demostra que el volum d'animals no minve, al contrari, hi puja. També s'havia parlat des del Departament d'Agents Rurals de poder tindre equips professionals que la seva tasca fos dedicar-se a eliminar senglars, a eliminar ungulats, que es dediquessin, la seva feina fos aquesta. També és cert que...
Seria una bona idea, això?
Com a mínim s'hauria pot ser de provar, però què passa? Aquí el que dèiem abans, el tema de mascotes, el tema d'animalistes, és molt complicat. També es va dir que podria ser una possibilitat, no?, de caçar-los i esterilitzar les femelles, però caçar a costa, els esterilitzem i els tornem a ficar en circulació, per tant, es tornen a moure, és molt complicat. Però sí que és cert que el 2019 també, des de la Generalitat, es va intentar, de fet, està en marxa un decret que el que pretén era regular tot el, diguem, des del moment que es mata l'animal fins que arriba el consum humà. És a dir, donar-li un punt de control. Per què? Perquè mengéssim més carn d'aquest tipus. Clar. Vull dir, perquè ens féssim consumidors...
Això s'han inventat al Delta de l'Ebre amb el cranc blau.
Vale.
No podien amb ell, no, perquè
això,
era una base, sí, i al final sí. Ho han convertit en un producte gastronòmic.
Però això, Carles...
I n'hi ha molt menys del que hi havia, perquè surt a compte retirar aquell cranc.
Bueno, però de si ve de senglar ja se'n dona.
Que pretén amb aquest decret, la Generalitat és establir segurament... quotes de consum tipus com països com França, sí, que són més o estan més acostumats. I després, una mica, perquè ha sortit aquí algun tema, i és important, és el tema de la responsabilitat. Abans del 2014, el responsable d'un accident amb un volat, amb un senglar, bàsicament era el verat. I que ja en teníem, jo parlo de molts anys enrere. I què passava? Pues que nosaltres al final ens venien els vedats i ens diuen no podem aguantar perquè les asseguradores se'n mengin, i va arribar un punt que les asseguradores no els hi volien assegurar. Val? I què es va fer aquí? Hi va haver un canvi normativa que s'aplica al maig del 2014 que diu que el responsable de l'accident és el conductor. El responsable, quan es produeix un accident en què hi ha un atropellament d'un animal, és el conductor. El que passa que allí fa tres excepcions i són prou importants. La primera fa referència amb què diu que si la moguda d'aquest animal ve donada per una batuda a les rodalies i fins i tot 12 hores després, el responsable llavors passa a ser el gestor del vedat o, en la seva absència, el titular o el propietari del terreny. Difícil de comprovar-ho i difícil de...
Clar, perquè els animals es mouen.
Es mouen i mouen molts quilòmetres. I després hi ha dos que són prou importants o prou interessants, que són el responsable que té el titular de la via. En primer, ve a dir que si no s'ha reparat aquestes tanques que dèiem, dins del termini, i després ve a dir si la zona no ha estat senyalitzada, o els trams aquests d'accent treball no ha estat senyalitzada amb la senyal que ara parlem. Problema, que quan diu que, no, que ha d'haver estat reparada en termini, no ens diu el termini. No sabem quin és. I quan ens diu trams d'accidentabilitat, no sabem si els trams són de 500 o 2 o 25 quilòmetres, i d'accidentabilitat no sabem si són un o dos accidents amb senglar. Vull dir que sí, ja traspassa certa responsabilitat dels titulars de la via, però ho deixa molt ambiguament i d'això. El que sí és cert, que de tant en quant i cada vegada més rebem peticions de jutjats administratius que ens demanen informació de dir, ostres, mira, digui'm amb aquest punt quilomètric o amb aquest tram quants accidents ha tingut. I entenem que això ja ve arran d'alguna reclamació que fa algun conductor en concret, però això que va per una autopista, i entén que l'autopista ha d'estar sellada d'alguna manera i, per tant, les tanques han d'estar correctament ficades.
Sí, però com bé diu l'inspector, no? Encara no sé això, com bé diu, hi ha casos en què el senglar rebenta la tanca.
Sí.
Llavors, tot fa la sensació que algun dia tindrem un accident d'aquells d'un autobús, una cosa que anirà molt en sèrio, i llavors ens hi posarem. El tren
el destrossa. I els camions tampoc, no.
Però un gir...
Però un cotxe sí.
O un gir per esquivar-lo d'una persona que porta un autobús. Un xoc frontal provocat per això i que hi hagi no sé quantes víctimes mortals. I llavors ens hi posarem. Jo crec que governar és ser valent, també. I pot haver-hi qui estigui en contra de determinades mesures, però s'han d'aplicar.
Saps que és el mateix
tema? I no li podem carregar als neulers... Posa tanques, escolti, no. Posi tanques... Mira, el pagès, ja l'hem comentat, però posar tanques a les autovies de Catalunya és una pasta... Que d'on te la traiem?
No, Carles, és que podem posar tanques a l'autopista,
no.
Però no podem posar tanques als accessos.
No,
clar.
Però això és el mateix tema que quan ve Castellnou, el bomber.
Sí.
Estem parlant sempre del mateix. O com ve Mossos parlant de la marihuana que es cultiva...
Arreu.
Arreu no, però en boscos, diguéssim. Sí, 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 sí. Estem parlant del mateix. El 70% del país és forestal, però no està cuidat, ni pels pagesos, o sigui, ni podem rendibilitzar-ho pels pagesos, per cultius, ni podem gestionar la fauna, ni podem controlar que no es cremi tot. Llavors, clar, és el que dic, com pensem i legislem des de les ciutats, tot allò...
10:33, només he de dir una cosa, crec que no recordo en anys que fa aquest programa, que són pràcticament 10, la quantitat de correus electrònics que estem rebent és... ara me n'estan entrant un darrere l'altre, però em diu la Cristina, bueno, és una selecció que acabo de fer, però és que no paren, amb qüestions molt diferents, amb crítiques a l'administració, amb caçadors, amb pagesos que donen la seva opinió, amb gent que diu això, no? Si passés a Barcelona ja estaria solucionat. En fi,
a Barcelona passa i no soluciona.
No és comparable.
No,
qui té la solució sabem qui és.
No és comparable, pues anar i preguntar-li. Molt, sí, no.
Qui té la solució ja sabem qui és.
Qui és?
Pues la gent de pagès, aquests et donaran una solució.
I quina és la solució, et diran?
Doncs que s'ha d'erradicar. I que hem d'entendre que s'ha de caçar en l'època en què estan prenyades les femelles. Ja està. És dur, eh? Ara aquí el que...
Doncs mira, farem una cosa.
I que no pots comprar-te un porc vietnamita i després, quan se t'ha acabat les ganes, deixar-lo anar, que llavors es creua, altre, i en lloc de tenir-ne 3 de garrins en té 10.
Home, és dur. Bé que mengem vedella, que és el mateix que vas a dir.
D'altra gent també...
Però vull dir, trenquem el... Oh, sí, que bonic, anar al bosc i que hi hagi animal... Hòstia, aquí hem posat tots el nostre...
Molta gent amb la frase, la solució per aquest problema es diu civet. No? Servir-ne més. Mandonguilles i endavant.
I els pixapins que deixen sueltos els seus gossos perquè voltin i els ramats s'espanten.
Només un apunt més. Els caçadors quan van a caçar.
Sí, digues, Tania.
Després s'enduen, l'analitzen, que no tingui cap problema, i després se l'emporten a casa, el reparteixen i se'l mengen. Mm-hmm. Podria una cultura de menjar senglar, però, diguéssim, més domèstica.
Sí, però i fruit d'una activitat lúdica, diguem, no arreglat, allò de, mira, ara els restaurants, doncs, a veure si el que...
Temporada de senglar.
No, sí. La temporada de senglar és els 12 mesos
sí,
de l'any.
Sí, però fer promoció de que ara senglar...
Però cabirols i senglars, fins que no arribin a una població que es pugui assumir, doncs ha de ser una... I vostè, pateixo molt quan veig els pagesos del Pla de Lleida plegats de conills, que no poden fer res per matar-los. I estan plegats i se'ls hi foten tot. Això no és just, perquè a més no...
És que la natura fa la seva via. Fa poc he llegit una notícia que no estic prou documentada sobre això, però em va cridar l'atenció, que comença a haver-hi problemes amb els voltors, amb la població de voltors que s'han protegit i que precisament està regulat en molts territoris que quan hi ha una batuda de senglars les vísceres es puguin depositar en determinats llocs, en alguns llocs, i això estava controlat.
No,
com està això ara?
No, perquè precisament el decret que li feia ara esment d'introducció aquesta carn de senglar que entrés en el consum humà, una de les coses que sí que deixa molt clara és que no es pot esviscerar al mateix lloc. I per què? Perquè davant de la possibilitat que aquest senglar estigui infectat de triquina, brucel·losis, allò és un punt d'infecció. I, per tant, ara el que els obliguen a...
Però aquesta llei és espanyola, és
no, és català. És un decret català. Llavors hi ha uns centres, uns llocs de recollida d'aquest animal, no diré escorxadors, però si són de recollida, que en diuen centres logístics que tenen repartits pel territori català. Està prohibit eviscerar un animal al bosc.
Però llavors, amb les vísceres... aquests voltons, a què s'alimenten?
Animals vius.
No.
Comencen a menjar animals vius.
No. Aquí hi ha problema.
Altra cosa és que de forma...
No, que sí.
No, aquí jo ho desconec, però altra cosa que des d'aquests centres aquestes vísceres controlades es puguin acabar donant per alimentar els voltors.
Sí.
Però que el caçador, com s'havia fet, eviscerar el senglar al lloc de caça, entre altres coses per treure pes. Perquè allò costa de treure de dins el bosc. Està prohibit.
Només dir-vos una cosa, 10 i 37 minuts. Tota la gent que està interessada en aquesta qüestió, no només hem fet... és que no paren d'entrar els missatges. I ara d'una oient que es diu Roser, diu, al Baix Empordà es fan llonganisses de senglar. Bueno, doncs això, les solucions passen per l'alimentació, segons com. Que si voleu veure tota la informació molt detallada, per comarques, amb mapes, a raco.cat ho trobareu. Si ara teniu la curiositat de dir soc de tal comarca o de tal altra, quants accidents hi ha hagut de senglars, de cabirols en l'últim any, en aquest augment progressiu enorme que hi ha hagut de l'accidentalitat i la sinistralitat provocada per animals salvatges a Catalunya, ho podeu consultar ara mateix a raco.cat, allà trobareu tota la informació que ara mateix no us podem anar dient comarca per comarca, però és interessant perquè, el que dèiem, és evident que n'hi ha algunes de la corona metropolitana que no tenen aquesta afectació a aquest nivell, però el Vallès Occidental i l'Oriental, per exemple, són dues comarques que tenen una alta accidentalitat derivada del senglar, que sembla mentida perquè algú pensa estar, no, estar aquí al costat, Sabadell, no, Terrassa, etc.
Bueno, doncs allà. Densitat de població i Collserola.
Sí, sí, doncs això.
La suma perfecta.
Allà ho podeu trobar. Li agraeixo moltíssim al senyor Jordi Batista, que sots cap de la Divisió de Trànsit de Mossos, autor d'aquest informe que ens dona aquestes dades tan impressionants. Gairebé el 30% dels accidents a Catalunya provocats per animals salvatges. 15 accidents diaris a Catalunya, com una piconadora, i a més amb un creixement exponencial que imaginem que en els pròxims mesos i en els pròxims anys, si no s'hi fa res, seguirà creixent. Moltíssimes gràcies, senyor Batista.
Gràcies a vosaltres.
Carles Fernández, bueno, és que ens hem trobat que no, ja no hem parlat ni de les vagues de la setmana que ve, de la cimera i de tot el que vulguis. Fas cara de millor.
Millor.
Antonio Baños, Carles Fernández, Milagros Pérez Oliva, Tania Tàpia. Bueno, Tania, a Madrid avui teniu xou, també. Hi ha una mani ara a les 12.
Sí, tenim xou. Una manifestació convocada per la societat civil, en aquest cas, intentant reeditar un Colón 3.0. Al final no és a Colón, és a Cibeles, però sí. El PP s'ha despenjat. Per tant, aquesta foto, diguéssim, del triplet de les dretes no la tindrem. Sembla que Feijóo s'ha desdit una mica de la direcció anterior i vol fer veure que és més moderat i no vol, després de dies complicats també amb els de Vox, doncs no fotografiar-se conjuntament.
I ha enviat...
veurem, a veure si hi ha molta Mundo, gent, si punxen o no.
Sí, pel que llegim al Mundo, hi ha enviat Dolors Montserrat i Daniel Cirera. Això per una altra. I em diuen que també sí, Josep Bou hi serà.
Sí, i també el Terol i algun altre de segon rang. Mm-hmm. Sí.
Veurem. Gràcies, Tània. Una abraçada ben forta.
El que hi posat és que no hi vagin els líders.
Sí, això també. Que vagi molt bé, Tània.
Cuideu-vos una
estona. 5 minuts i 3 quarts d'11. Moltíssimes gràcies a tothom. Ara de seguida fem una pausa i de seguida els execrables que salden un deute també d'un...
Un que deu haver mort fa, no fa gaire, no? Bueno, tenien allà la carpeta.
Abans del canvi
d'any. Però
aquell no era bo. L'any, la setmana passada vam fer Benet 16. Quin és l'altre gran...
Mort.
Víctima de, del 2022, del final?
No sé, ets on...
Ara... No, ara tornarem. Bona escoll.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Aprofita els últims dies de Chin Chin de Flelu. Vine i emporta't no tan sols una, sinó dues ulleres més per un euro més. I les terceres per tu o per regalar a qui tu vulguis. Per la Magalí, que ha perdut les ulleres de llegir. Per la Tura, que va trencar la muntura. Només a l'Ena Flelu. Consulta les condicions a l'òptica.
Qui ha fet una rentadora al matí?
Si no és pel medi ambient, fes-ho pel bon ambient a casa. Passa't a l'autoconsum. Diguem prou. Ara és el moment. Amb els preus actuals, ja no cal ser ecologista. Economistes, benvinguts. Per fi hi haurà altra llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
A Lidl estalvien productes molt d'aquí. És temps de calçotades. Aquesta setmana hem anat de 15 calçots per 1,99 €. I no t'oblidis de les salses des d'1,89 €. És d'aquí. És bo. Lidl. Marca la diferència.
Ai, aquella manera de no deixar-te res a dins, de deixar-te portar, d'anar a totes. Això és amor?
O és un tot inclòs? Reserva la teva volta de Costa Cruceros amb tot inclòs fins al 5 de març i navega amb aquestes superrebaixes. Des de 699 euros per persona. Va, que les voltes... Ai, dona't molta vida!
Si mirem enrere, el camí ha estat llarg. Si mirem endavant, el camí no és senzill. Juntes decidim cada dia el nostre futur. Decidim un país més lliure, més just, més verd, més pròsper. Un país on ningú no es quedi enrere. El món no s'atura, nosaltres tampoc. El futur no s'espera. Fem-ho plegats. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
Si a la pujada de gener hi afegeixes el preu Lidl, comença a fer baixada al millor preu. Perquè ara 2 quilos de taronges baixen a 1,69, t'estalvies un 31%. I els nostres canelons de carn premiats baixen a 0,89, t'estalvies un 25%. Lidl, marca la diferència.
Aquells que ho feu perquè us cau bé el venedor.
Què tal, Manel?
O perquè sabeu que esteu donant un cop de mà. O perquè li ha tocat a la teva amiga, i si li ha tocat a la teva amiga, per què no tocarà tu, a veure? A tots els que jugueu a l'11...
Ben jugat!
Perquè feu que milers de persones amb discapacitat siguin capaces de tot. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
A Ametller Origen t'ajudem a començar l'any amb bon peu, amb les nostres verdures de collita pròpia. Cuida't amb el bròquil verd, bròcoli, romanesco, coliflor o les cols dels nostres camps de Camarles. Gener generós amb Ametller Origen. Amb les millors promocions. Així sí.
RAC 1.
Aquestes festes t'has adonat que la teva mare ja no pot estar sola i necessita ajuda? Contacta amb Cuideo i t'assessorem sense compromís. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Individu, propietat i competència. El sistema neoliberal puja escena en una comèdia on l'humor més negre i absurd es posa al servei del discurs més polític. Els ocells de la calòrica. Última temporada a Barcelona. 13 úniques funcions al Teatre Poliorama.
Necessites fer catarsi? Vine al Teatre Lliure de Montjuïc a conèixer els 10 espectacles de la quarta edició de Catarsis. 10 dies i 6 espectacles amb El Conde de Torrefiel, Marga Susías, Laia Fabra i Thomas Hasenbacher, Dries Verhoeven, Stefan Gladyszewski i Marcus Horn. El talent local i internacional per viure el teatre de format més extrem.
Prepara deliciosos gofres, crepes o pancakes gràcies a la selecció Gofretti de Gourmet La Vanguardia. Tres paquets de la seva fórmula especial de farines amb xocolata, julom, mels alemany i melmelada Canbec. A més, tindràs una degustació gratuïta a les botigues de Gofretti. Compra-ho ara a gourmetlavanguardia.com per només 35 euros. Patrocinat per Catani Escudier.
RAC més 1 presenta... Crits. Emili Solsona, jubilat.
Somos un equipo de investigación desde hace muchos años, por ejemplo, Laureano, que es mi aprendiz. Somos un equipo de investigación policial urbana.
I Laureà Lladó, 40 anys i vivint amb els pares.
A les 22.03, al carrer Valladolid del barri de Sants de Barcelona, una dona va cridar molt fort.
Tots dos formen un equip d'investigació criminal que busca casos on no n'hi ha.
Ya sé lo que haces con tu mujer cada noche.
Tranquil,
Cuando subes borracho, que me lo han dicho los vecinos.
Si no ve.
Crits, un podcast que posarà foscor a la llum. Cada setmana un cas a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. I divendres la resolució al versió RAC1. Crits, amb el suport d'Òptica i Audiologia Universitària per a joves d'un a 100 anys.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
A RAC 1.
Què passa, què passa?
Via lliure.
Amb Fernando María, Francisco de Paula, Domingo, Vicente Ferrer, Antonio José, Joaquín Pascual, Diego, Juan Nepomuceno, Genaro, Francisco, Xavier.
Bundó.
Diu que de petit era callat i cruel.
Només dissabtes i diumenges.
De veritat, o sigui, ho he passat francament malament avui. 3 quarts d'11 del matí.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
Ai, ai. Què? Ai, ai.
Bon dia.
Què tal, Santi Jiménez? Què tal, Malcom Otero? Bon dia.
Jo estic trinxat.
Estàs trinxat, no?
Sí, sí.
Com va ser la tornada de Ceuta?
Llarga. Llarga. Però no, i a més, quan vaig arribar, no havia passat res a Barcelona.
No, res. No hi havia hagut una detenció, un empresonament...
No, passa,
Dani Alves.
No passa nada. La porta amb Piqué a la Kingsley.
Efectivament, efectivament.
Hi ha bona lliga de futbol a la entre presons?
Sí. Sí.
Bueno, no voleu, de qui voleu parlar avui? Doncs
pues mira, avui ens va bé, perquè seria...
Amb el que ha passat en les últimes hores?
Bueno, ens ve a pèl, perquè és allò de... Nosaltres estàvem com a la tocineria del mercat. Qui té? Qui li toca?
Ah, sí.
Qui
sí.
li toca?
Sí, sí, sí.
Però anem alliberant la cua, i ara, estimades piranyes oients, avui, precisament, que hem fet un monogràfic a tertúlia d'Alves i Porcs, seguirem amb el tema.
Va.
I li toca el torn a un personatge que, a més, va perfecte, perquè de futbolistes brasilers amb tigre a la bragueta i miserables hi ha hagut des que el senyor Charles Miller va tenir la idea de portar la primera pilota de futbol a Brasil quan va tornar a l'estudiar d'Europa. Aquest Charles Miller va ser el que ho va liar.
El culpable.
Sí. A veure, ens tornem a trobar, a aquest cas, un sobredosi de sucre. Hipoglucèmia.
Ja, al voltant del el comiat d'una figura Clar. Internacional.
A veure, i això que parlem d'un tio que va morir l'any passat.
Bueno, home, però ja fa tres setmanes
l'any passat. Bueno, l'any passat. I hem tingut tres setmanes vomitives, no? I només hem sentit la cara A del disc. A veure, nois i noies de l'ESO que ens escolta. Disc. Cara A i cara B. Sé que no sabeu de què collons estem parlant.
No, ja no hi ha cares.
Bueno, tenien dues cares i la cara B és una metàfora, que tampoc sabeu què vol dir. Així que... Ara que estem en temps de descompte, però encara amb opcions de canviar el resultat del partit, anem a explicar el que no us han explicat del geni de Tres Corazones. de l'exportista exemplar, de l'ambaixador de les Nacions Unides, de qui va ser anomenat oficialment per la ONU Ciutadà del Món, títol que ara aspira Manuel Valls, membre a perpetuitat del comitè de joc net de la FIFA, ambaixador d'UNICEF, l'atleta del segle XX, segons l'equip, una de les 100 persones, segons la revista Time, més importants del segle XX. El nen prodigi, l'heroi, el patrimoni nacional, l'ídol, el milionari. Vale. Però també trepa materialista, renegat, cara girada, fals, mentider, mal pare, cruel, egoista, obsessexual, estafador, amic de dictadors i corrupte entre els corruptes i, a més, maltractador.
Hòstia, Déu. Ha estat un micromachina, tot arregla això.
Ahí està.
Molt bé,
ho he posat en el WhatsApp a la doble
mare,
velocitat.
La mare que...
Un home modest que deia de si mateix amb 10 en 7 pilotes d'or i va especificar concretament les de l'any 58, 59, 60, 61, 63, 64 i 70 i que va afegir la frase que a la vida jo ho he fet tot, només em falta arribar a la lluna. Ojalà t'haguessis anat. Entre totes les definicions que li han dedicat i que s'han recopilat aquestes setmanes, hi ha una que a tots els obituaris apareix poc. La va dir Romario.
Ai.
Estoy canxao.
Què va dir, què va dir?
Va dir...
Deu ser bona,
va
no?
dir del nostre... Sí, molt bona. Diu, callat, Pelé és un poeta. Però quan parla, només surt merda.
Hòstia, això va dir Romario?
Sí. Avui surt al camp, després d'escalfar la banda, a l'estil Arda Turán. Ets honorantes de nascimento, dico també per la família, o rei, o simplement, Pelé!
Trobarem una generació aquí, una generació de brasilers, quan s'acabi la secció aquí sota de la ràdio, queixar-se.
Però a veure...
Brasileiro,
o fer un petit matís.
Aixeca la mama.
No m'aixeco res, jo.
Sí, sí,
això que és el càntic de la torcida.
Maradona es más bueno.
Maradona
es más bueno que Pelé.
Va.
A veure, si hem de començar a tocar els ous, de veritat, comencem els professionals de tocar els ous, que són els argentins. Els argentins han aconseguit treure de polleguera a tot Brasil amb aquesta cançó que ja sabem que estareu cantant tot el dia. Això es queda al cap?
Jo la porto cantant.
Però aquests ho canten els argentins des d'ara o des de fa temps?
No, des del 80, des de que va guanyar el Mundial Maradona, és brasilero, que jodido se te ve, Maradona es más bueno que Pelé.
Però bueno, és veritat això que diu el Santi, però s'ha de matitzar una cosa, sense entrar en valoracions futbolístiques, en un aspecte, com a mínim, Pelé va ser més gran que Maradona. Perquè el Diego podia ser un exemple de la mala vida, que potser és la millor per algunes persones, però Pelé era un pirata com pocs. A veure, era l'home Mastercard. Va ser la imatge principal de Pepsi fins que va fer el Figo i va marxar a Coca-Cola. Cobrava 1,8 milions per anunciar Viagra, tot i ell, clar, ja havia de matisar perquè era un macho alfa, que ell no la necessitava. I que probablement, això és veritat, perquè anava més sortit que la punta d'una planxa, va anunciar antidepressius, especificant un altre cop, òbviament, que ell no el necessitava.
És difícil, fer un anunci d'aquest tipus per dir que tu no ho necessites.
Sí, és com fer aquestes de pèrdua d'orina i dir, no, però jo no em perdo.
No, això per vosaltres.
Exacte. Era la imatge de la bossa de São Paulo i d'asseguradores mèdiques. Com veieu, sempre currava per ONGs, eh?
A veure, això tampoc és molt execrable.
Home, ho fan tots,
res no? Ahir. Però un tipus que ja amb 70 anys facturava cada any 15 milions només en drets d'imatge...
Sí o no?
Sí. Que es negava a fer qualsevol campanya de publicitat que no li pagués com a mínim 1 milió d'euros i posava la següent condició. Només estaria disponible durant 2 dies per gravar i fer fotos que tan sols es podien utilitzar durant 6 mesos. També és un tipus que el 2016 va posar una demanda de 30 milions d'euros contra l'empresa Samsung perquè en un anunci sortia un futbolista que s'assemblava a ell.
Ah, no era ell?
No.
Que s'assemblava i prou.
Ja està. També és una persona que, segons el portal Celebrity Web Network, quan fot la targeta al caixer i actualitza la compta, mai sortia menys de 100 milions de dòlars.
Déu-n'hi-do.
Això, el que tenia a la compta.
Al banc.
Després hi havia les altres coses, eh? És a dir, aquest senyor que tenia tot això va demandar a l'estat de Brasil, que diguem-ne que no és un país amb certs problemes de pobresa...
Una mica,
sí,
dificultats.
Per exigir cobrar la pensió de jubilació. Això, té collons.
Sí, sí.
I a més, quan li van preguntar, va dir, home, és que ara pago la meitat quan vaig al cinema i tinc la targeta rosa i no pago el bus.
Boníssim, boníssim.
Sí, un tio que té 100 milions de dòlars.
Us imagineu a Pelé agafant el bus?
Sí, molt, molt.
En fi, passarem per al... les seves indiscutibles gestes esportives, perquè la veritat, el tio era la repolla amb bales. Però
va,
explicarem un parell de coses que expliquen la seva passió pels diners i per la seva manera de jugar. Ella es va fer estrella al Santos, però en veritat va néixer a l'estat de Minas Gerais, a Tres Corazones. S'ha de dir que en dura competència en Mèxic, Brasil té el millor nomenclàtor de ciutats del món. El seu pare...
Sí, Tres Corazones és meravellós.
Sí, està bé.
Sí, no és la mi, no és Badia.
No,
sí.
Tres Corazones.
Tres Corazones, d'on ets? Tres Corazones.
El seu pare, que es deia Don Diño, que no vol dir on he de morir.
Don, on Diño.
Va,
on
Diño, home, per favor.
Jugava a l'Atlético Mineiro, però el nen sempre va ser fanàtic del Vasco de Gama, perquè el seu ídol era... Cicinho, que a no s'ha de pronunciar com és?
Chicheño.
No,
Chicheño. No, com el Barragán.
No.
Chicheño. 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 Alú, Chicheño.
Que Vasco és un equip de Rio, on per cert va començar a jugar Romario.
Sí,
però tothom té clar que...
Chicheño.
Era del Santos de petit. És igual, té... Les biografies es construeixen així. Mm-hmm. Ell era de petit del Santos. És com quan Alfonso va fitxar pel Barça.
Oi, sí.
Això va no tenir colors, ja veurem que és una constant a la seva vida, eh?
L'altra cosa és que ell, explica moltes coses, que ell amb el Santos va fer l'entesa perfecta per facturar. Aquí es tractava de guanyar diners. La cosa dels títols i tal ja la veurem més endavant. Però primer era la pasta. El Santos era un equipàs, tenia Pelé i tenia grandíssims jugadors com Coutinho, Pepe, i era una brutalitat. Es dedicava més a fer gires mundials i partits de costellada que a jugar seriosament. Els diaris dels anys 60 anomenaven al Santos el ballet blanc, perquè feia gires coincidint quan va començar a fer-les el Bolshoi, que era el ballet rojo.
Sí, sí,
sí, clar, sí. I eren els dos que feien. Pelé ho acceptava tot sempre que facturés. Mira, quan jo veig ara els jugadors, que són uns niñatos ara, que viatgen en jet privat, amb dietista, massatgista, dormen en hotels de 7 estrelles, juguen en camps perfectes, tenen botes que no els apreten, samarretes que no els fan suar, pilotes que no pesen, i es queixen del calendari, els podríem recordar el que va fer Pelé i el Santos. Allò sí que era un calendari carregat.
Hombre.
Soy Willy Fogg, apostador.
Havia de cantar.
Va, aviam,
Willy Fogg, que té a veure?
Té a veure, al tanto. El 1959, sí, amb 19 anys, desperta, Pedri. Pelé va jugar 103
partits. 103
per 5,
en un any.
103,
en un any. Fins al 1959?
No. Només al 1959, hosti, amb 19 anys, va jugar 103 partits.
Per 5 equips diferents.
Ah, això t'anava a dir, perquè si no, no surten els números.
Santos, selecció de Brasil, l'equip del quartell on feia el servei militar, la selecció brasileira militar i un equip d'estrella de São Paulo que juntava els millors de São Paulo, Palmeiras, Santos i Corinthians. Aquell any va jugar 9 cops, 2 partits en menys de 24 hores.
Què dius?
I un cop va jugar 3 en un laps de 48.
3 partits en 2 dies.
Sí, molt d'aquests partits, atenció, Departament de Màrqueting del Barça.
Un missatge pel Departament de Màrqueting del Barça.
Sí, sí, sí. Que això us interessa molt, eh? Que aneu una mica... I el Barça ja sabem que va una mica curt de pasta, una mica tis. Van ser amb una gira del Santos. Una gira que van visitar 14 països en 45 dies, jugant 22 partits.
22 partits en 14 dies.
Exacte. I ara es queixen perquè juguen dissabte.
En 45 dies,
sí.
14 països en 45... 14 països.
14 països en 45 dies, més i mig.
Hòstia. 22 partits. Però tu dius, ara els jugadors que es queixen és que si juguem dissabte i després dimecres els creixem una mica.
Sí. I a més, a tots aquests dies hem sentit allò de les preguntes dels analistes dient,
sí,
en plan Hamlet, per què no van a Europa?
Ah, doncs, sí, molts dies, molts.
Doncs escolteu, molt fàcil, perquè facturava el Santos més que Zara. Sí, escolteu, les gires li importaven
més. Necessitat no en tenia.
No, més que el futbol europeu. I això va ser una constant a la seva carrera. Ara us parlàvem d'una gira de l'any 59. Però és que això va ser cada any. Per exemple, al 67,
sí,
el Santos seguia munyint la vaca i va anar de gira, a l'any 67, a l'Àfrica subsahariana, Itàlia i Alemanya, tots països que queden allò bastant a prop, eh? Sí, 2 anys després van fer una gira al Congo, que la va pagar el gran demòcrata Mobutu Sese Seko, ara ja Sese Seko, i a Nigèria, que aquell any no s'ha pogut especificar quin dictador tenia, perquè va tenir 3 cops d'estat militar.
En un any.
En un any, sí. Queda clar que sempre ell anava on hi havia democràcia,
sí, sí,
i
sempre
respectava molt els valors de qui el contractava.
Moltíssim. Tot i les gires, s'ha de dir que això, que un dia
li feien jugar al Golf Pèrsic i el dia després a Bèlgica, Pelé es va arruïnar i necessitava.
És impossible, això. No.
Sí, perquè era, en quin moment del futbol tampoc es pagava tant.
Yeah.
I es va... aleshores...
Tenia quan... moltes despeses, com veurem després.
I, sí, sí, i gastava una mica, sí. I moltes criatures. És aleshores quan rep quatre ofertes, diguem-ne, d'allò serioses.
Mm-hmm.
Juventus,
sí,
i Real Madrid,
oi,
li ofereixen 15 milions de dòlars en aquell moment. Vull dir, 15 milions de dòlars ja és una xifra d'ara, gairebé. El Milan se suma a la subhasta i l'Amèrica de Mèxic trenca la Guardiola. Però ell es decanta pel New York Cosmos.
Ah, sí, sí, és veritat que va jugar allà.
Que li ofereix una pasta inhumana i sobretot, li accepta tots els seus capricis. Imposa el seu amic, Julio Massey, com a preparador físic i demana ser presentat oficialment al Club 21 de Nova York.
No a l'estadi, no. No a... No, no.
A la discoteca.
Exacte.
Però és un local que ja està tancat, però que era un bar clandestí que el 1930 es va obrir i va donar de sopar als presidents dels Estats Units i s'ha tajat allà gent com Hemingway, Marilyn Monroe, Sinatra, tots els mafiosos de New York de l'època daurada de la màfia, i que va ser on Dalí es va presentar, que és molt famós, amb un salot.
Mm-hmm. Vale, ell va dir, on vols que passen, al camp, tal, no, al Club 21.
El Club 21.
Que sobre, no s'ha sotut, eh?
Sí, no, o sigui que tenia reservats, també, i coses d'aquestes. Tot i aquesta presentació de luxe, el seu rendiment al cos...